Continuant amb la programació local de COPE Menorca, començam un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Fullana, i en es control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta cada setmana tot el que viu la nostra església menorquina.
Després que el bisbe Francesc hagi acabat el seu ministeri episcopal a Menorca, ara hem iniciat un període de seu vacant a l'illa, amb nou administrador diocesà.
Sí, mossèn Gerard Villalonga Ellin, fins ara vicari general, ha estat nomenat administrador diocesà, mentre esperam el nomenament d'un nou bisbe. Tot això i moltes coses més els hi contarem avui en el programa.
Començam, idò, amb l'Evangeli d'aquest diumenge. Seguim escoltant a Sant Lluc.
Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia mesclat la sang d'ells en la dels animals que oferien en sacrifici. Jesús el respongué: «Vos pensau que aquells galileus varen ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Vos assegur que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells 18 homes que varen morir quan els caigué a damunt la torre de Siloé, vos pensau que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Vos assegur que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual». I els digué aquesta paràbola. Un home que tenia una figuera a la vinya anà a cercar fruit i no n'hi trobà. En veure això, digué al vinyater: «Mira, fa 3 anys que venc a cercar fruit d'aquesta figuera i no n'hi trob. Talla-la d'una vegada. Per què tenir-la si no fa més que ocupar la terra?» Ell li contestà: «Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i tiraré fems a veure si fa fruit d'ara endavant. Si no, ja la podreu tallar».
Jesús, en l'Evangeli d'avui, no es refereix a la connexió entre pecat i desastre. Ell diu que els que van morir no eren més pecadors que els altres. Ell el que fa és advertir que si no us convertiu, tots acabareu igual. Notem que els fets s'esdevenen inesperadament i que la devastació és total. Ningú no va ser advertit, de manera que la conversió no pot ser retardada. Hi ha de ser una actitud constantment present en la vida i no un acte ocasional. La paràbola que clau el text es refereix a la demanda de conversió i a la paciència de Déu. La figuera ja fa anys que no dona fruit i l'amo mana que la tallin. El pagès, però, demana una nova oportunitat, un any més de temps, i li és concedit per a la penitència i per a donar fruit.
Després d'escoltar l'Evangeli i els informant de les activitats més importants d'aquests dies aquí a la nostra església menorquina.
En primer lloc, els oferim tots els detalls de l'etapa de seu vacant que ha començat a la nostra diòcesi. Ens informa ara en Diego Dubón.
El passat 12 de març, monsenyor Francesc Conesa va prendre possessió com a bisbe de Solsona. Després dels ritus inicials de la missa que es va celebrar a la catedral d'aquesta diòcesi, el prelat va rebre del nunci del papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, el bàcul i va passar a ocupar la seu. Va ser en la lectura del nomenament el moment més emotiu de la missa, en la presa de possessió i l'inici del ministeri del nou pastor. A la seva homilia, el bisbe Francesc va expressar aquestes paraules:
«La nostra església de Solsona té sentit i existeix com a tal per anunciar Jesucrist entre la gent d'aquesta terra i ser-ne signe que transparenti el seu rostre. Això ens exigeix ser una església de portes obertes, sempre disposada a acollir, però també a sortir als carrers per comunicar el goig de creure en Jesucrist.
En acabar l'Eucaristia, el bisbe Francesc va dirigir unes paraules d'agraïment a tots els presents i molt especialment als fidels de Menorca.
He de manifestar una gratitud especial als que us heu desplaçat des de lluny, als fidels que han vingut des de Menorca i estan per allà darrere, on queda, allà a Menorca, en queda un tros del meu cor.
Un grup de 21 menorquins, preveres, religiosos i laics, van acompanyar a Francesc Conesa en l'inici del seu ministeri episcopal a Solsona. Des de Menorca, desitjam a Monsenyor Francesc molta sort i molts encerts en aquest camí que inicia a Solsona i li agraïm el seu servei episcopal i el bé que ha fet a la nostra diòcesi, que ens ha ajudat a créixer com a església de portes obertes, més participativa i sinodal. D'altra banda, el 15 de març, el Col·legi de Consultors de la Diòcesi es va reunir en sessió extraordinària a la Cúria Diocesana per tal de complir el que disposa el dret canònic amb motiu de trobar-se la diòcesi en seu vacant, i va escollir mossèn Gerard Villalonga, vicari general, com a nou administrador diocesà. El prevere va acceptar i va emetre la professió de fe preceptiva. Tot seguit, es va posar a disposició de la diòcesi i va agrair la confiança al Col·legi de Consultors.
Don gràcies per ser unanimitat, perquè a l'Església, ara que vivim un procés de sinodalitat, nosaltres creiem en la presència de l'Esperit. I un ofici eclesiàstic no és per comandar ni és per imposar, és per servir. Jo tinc un gran agraïment en la confiança que el Col·legi de Consultors ha posat en mi. I demano a Déu que em doni forces per guiar l'Església de Menorca amb la seva ajuda d'ells durant aquest període de seu vacant.
Mossèn Gerard Villalonga ja havia estat administrador diocesà des de l'any 2015 al 2017. Ara ho torna a ser fins que la Nunciatura Apostòlica nomeni un nou bisbe per la diòcesi de Menorca.
A continuació, és Navero Moll qui ens informa de la trobada diocesana de confraries.
La trobada diocesana de confraries va tenir lloc l'11 de març amb una processó que va iniciar la catedral i va recórrer el nucli antic de Ciutadella. Els participants van portar torxes mentre cobrien l'itinerari que va arrencar a l'interior de la catedral amb la primera i la segona estació. L'itinerari va continuar cap al pati del convent de Santa Clara, al centre catequístic Sant Miquel, i va concloure la catedral amb la darrera estació i la benedicció. A la processó hi van participar membres de les diferents confraries de Menorca i va incloure les 14 estacions del Via Crucis, que commemora la mort, la sepultura i la resurrecció de Jesús. Aquest any es celebra el 75 aniversari de la fundació de la Confraria de la Pietat amb seu a la catedral.
En aquesta tercera setmana de Quaresma, la música que ens acompanya es decanta la teva fe. Escoltam la seva cançó, On ets?
M'aturo i miro, no ets aquí, t'estem buscant tota la nit. Pregunto als nens un pèl distrets, heu vist Jesús, sabeu on ets? Ningú no sap què ha succeït, com m'ha pogut passar això.
Tot seguit escoltaran l'entrevista que han fet a mossèn Joan Bausà sobre la gratuïtat, l'amor i el perdó en el cristianisme.
Bon dia, mossèn Joan, i benvingut.
Bon dia, bon dia.
Avui tenim el gust d'entrevistar a Joan Bouzà i Bouzà, prevere mallorquí, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de València i en Ciències Socials per la Universitat Pontifícia de Sant Tomàs d'Aquino de Roma. Des del 2002 és canonge de la Seu de Mallorca i també és col·laborador del diari Menorca. Fa uns dies va impartir unes xerrades quaresmals aquí a Menorca, a Mó i a Ciutadella. El títol de les seves xerrades va ser La gratuïtat, perla del cristianisme. Amb quin objectiu va elegir aquest tema?
Vaig elegir aquest tema perquè crec que és bàsic, fonamental, estructura tot el nostre cristianisme. Dic perla perquè brilla, no? Les perles brillen i la gratuïtat brilla dins la nostra religió, no? I també perquè volia expressar que la nostra religió, molt abans de ser un tema d'exigència, de compromís, d'obligació, de preceptes, és molt més profundament, és una bellesa. La gratuïtat és bella de per si i, en definitiva, quan parlem de gratuïtat, darrere hi ha l'amor. L'amor és gratuït i lo gratuït és vell. Per tant, volia expressar, jo durant molts anys he tingut com a gran paradigma la veritat, no? Tots aquests estudis que tu has dit que vaig fer, inclina a cercar la veritat, no? I estava apassionat en la recerca de la veritat. Va arribar un altre moment, sobretot quan vaig estar a parròquies i vaig tractar amb la gent, que en lloc de veritat vaig passar a la bondat i volia que tothom fos bo, que fem-me bo a jo, que totes les relacions fossin bones, i finalment he arribat a un moment que sense despreciar, no me faltaria això, la veritat, i sense despreciar encara menys la bondat, estic ara dins un paradigma, dins una atmosfera, un clima en què tot el nostre cristianisme me sembla guapo, me sembla vell, la bellesa ha conquistat darrerament el meu cor, i posa me sent tan còmode dins el cristianisme per la quantitat, per les dosis que té de bellesa.
I en aquest sentit, perquè la gratuïtat ha de ser una perla i una virtut essencial del cristianisme, què ens diria?
Perquè, mira, jo crec que un cristià, i això és un poc també la meva biografia històrica, per la formació que he rebut, per els moments històrics, en principi va ser un jo de ser cristià. Era com una obligació que els meus pares me van ensenyar ja la religió, l'escola, el seminari me va aprofundir, jo de ser cristià. Va arribar un altre moment que varen començar a parlar al món de llibertat, va ser la venguda de la democràcia, per exemple,
sí.
Políticament a Espanya, i vaig passar, no, jo maldament no de qui ser, hi ha moltes coses que jo no de qui ser, però el vull, no? Vull menjar un gelat i no tinc cap obligació, no? I va ser la llibertat. Però jo crec que en el fondo ni és un deure ni és una opció lliure, és una gràcia que jo he rebut, és un tresor que qualcú m'ha regalat i jo senzillament l'he cuit, l'estim, ho ves, ho profundís, ho digeresc i ho vegesesc i ho don quan tenc possibilitat, com a Menorca aquest dia m'ha donat la possibilitat, en pal d'aquesta gràcia. Hi ha una frase que jo ara no recordo exactament qui és que la va tematitzar tant, però que diu, en el cristianisme tot és gràcia, no? I per tant, tot si és gràcia, és gratuïtat.
I considera que, bueno, que avui en dia es practica i es dona valor a la gratuïtat, a la seva segona xerrada, també va xerrar d'esperdó. Trobo que en el context actual, que, bueno, que sembla que fan les coses, no?, per cercar alguna cosa a canvi, la gratuïtat i esperdó, com ho troba? Que ho jo posem crec, en marxa avui en dia?
Bueno, és dir, les dues coses són difícils. Respecte a la primera, que és la gratuïtat, jo te diré que hi ha les dues coses al mateix temps. Per exemple, el que està passant a Ucrania, de la recepció de tant que fugen, això per mi m'ha donat una positivitat del món que abans no li otorgava. Me pensava que no era tan bo, que no hi havia tanta bondat. Sí que n'hi ha, no? I quan hi ha aquest patiment universal, tant la gent se mou, no? Per tant, sí que existeix la gratuïtat. Però quan no hi ha res en la vida normal, pareix que la gratuïtat ha perdut valor. I una frase que jo he sentit molt i que m'han dit molt, no? Sobretot de joves, dir: no donguis res per no res, no siguis beneit, no siguis tonto, no? Te prendran el pèl, te ridiculitzaran, no? I és que en el món jo crec que hi ha hagut un parell de maneres d'organitzar l'intercanvi de coses. Una és el trueque, no? Jo te dono 10 i tu m'has de donar 10, et la llei de ser equivalència, això equival i de tal, però ningú hi perd. Hi ha un altre que és el negoci tothom és negociant, i el negoci de per si exigeix un guany, perquè si no tu digues, bueno, tu ets un mal empresari, no? I te desprestigia. I els empresaris i els que posen negoci, doncs pues ho diuen, nosaltres ho feim per guany. I també després hi ha els bancs que donen hipoteques, és a dir, te regalen una cosa, però en promesa de devolució, no? Okay. En canvi, la gratuïtat ni es trueque, no equival. Un que estima no és perquè només l'estima fins allà on ha estat estimant, no és equivalència, no es trueque. Tampoc no es guany, a vegades hi perds. Qui estima perd moltes de vegades perquè s'adona i se torna a donar, no? I no rep res a canvi, i tampoc és una cosa que el dones com una hipoteca perquè el dia de demà me tornis. Les característiques de l'amor no permeten això, no? I després tu m'has demanat també pel perdó, no? Que va ser la segona xerrada que vaig fer. El perdó sí que jo crec que si el cristianisme s'hagués de traduir una altra paraula, la més definitiva seria el perdó. Qui estima, perdona, i jo sempre afegeixo, i qui no perdona, no estima.
És a dir, l'amor i el perdó van un poc relacionats.
No? Exactament, exactament. No? I el perdó és tan ric perquè el perdó és vera que no és oblidar, perquè hi ha coses que no s'olviden mai, no? Per tant, no exigim que diguem, no, és que jo sé perdonar, però tinc problemes perquè no puc oblidar. No, és que tu no oblidaràs, això és un fet. El que llegiràs aquesta pàgina dolorosa teva d'una altra manera, si ets en venjança o si és en perdó. I el cristianisme s'inclina pel perdó. I el model de perdó és el darrer moment de Jesús, que diu: Pare, perdona'ls tots.
I com han dit, no, les seues xerrades quaresmals es van enfocar en gratuïtat, amor i perdó. Per anar acabant, quines són, mossèn Joan, les característiques principals de l'amor que Jesús ens va mostrar i que ens porten directament a la gratuïtat? Què ens diríem?
Bé, jo penso que l'amor, una de les característiques de l'amor és que és vell de per si, no? Vaig citar un vers d'en José María Pamán, que és un gran poeta espanyol, per a ser catòlic en el moment del canvi, no? Va ser bastant ignorat, o és ignorat, però va escriure una obra de teatre que se titulava El Divino Impaciente, que relatava, sobretot els dos grans protagonistes, era Sant Ignasi de Loyola, que acabava de fundar la companyia de Jesús, els jesuïtes, i Sant Francesc Xavier, que era un jovenet que volia ser jesuïta, no? I que de fet va ser un gran missioner, sobretot de sa part de l'est del món. No? I una de ses frases que diu Sant Ignasi en en Javier és la següent: el encanto de las rosas es que siendo tan hermosas no saben que lo son. Una de les característiques, de les notes que defineixen l'amor autèntic és aquesta. El seu encant és que no exigeix res, ni sap que és guapo, ni sap que és vell. Simplement és un altre poeta que és més antic, va néixer on avui políticament seria Polònia, no? Que és en Angelus Silesius, que també diu una cosa ben hermosa i també ho compara amb la rosa, curiosament. Diu: la rosa florece porque florece, no tiene un porqué. Florece porque florece, no espera un aplaudiment. Quantes roses floreixen en el món, no? Llevat de jardins, que sí que els miram, però hi ha moltes més roses que el nostre jardí. I per aventura ningú els veu. Ell no floreix perquè qualcú la vegi. Això és una nota guapíssima de l'amor. S'abasta ell mateix. Un altre és que no passa llista. Un amor no du la comptabilitat i que digui, bueno, aquest m'ha donat amor, m'ha fet aquest favor, jo li faré... No té llista, perquè maldament tu no li tornassis, com hem dit abans, ell se donaria, no?
I de fet ho va comparar com l'amor d'una mare o un fill.
Exactament, exactament. Vull dir, una les grans maneres que ha tingut la Bíblia de parlar de Déu, que Déu ningú coneix, que Déu és superior, que és un misteri, però la sort humana s'ha comparat a un pare, Déu i una mare, no? Precisament el papa Joan Pau I, que només va estar 33 dies de papa i se va morir, una de les coses meravelloses que ha quedat d'ella, de més de somriure, que sempre somre, era que un dia va dir, en italià era, Dio e padre e madre. No? També. Aleshores, l'amor maternal, que és l'amor, diríem humà, paradigmàtic, és l'amor de Déu. I és l'amor que no passa comptes, que no passa llista i de tal, no? I en aquest sentit també, i seria el darrer que ja podria portar, seria que escapat l'amor no de partir de zero, dir maldament ningú m'estima, jo m'estim, sinó que és capaç de partir de menys zero. En quin sentit? De que tindria raons en contra de no ajudar, de no dir-li un piropo, perquè l'ha feta grossa, perquè me l'ha feta grossa. L'amor és capaç de no tenir en compte les raons en contra i l'amor. Bueno, si això no és guapo, ja me diràs, no? Posta, de cada vegada a mi el cristianisme per mi ha deixat de ser una obligació. No vull sentir ni aquesta paraula. I si qualcú me diu, és que tu estàs oprimit o estàs obligat o és per tradició, ni obligació, ni de tal. És un regal magnífic que jo he rebut i que tota sa vida l'estic agraint.
I de moltes gràcies a mossèn Joan per compartir aquesta estona de reflexió amb nosaltres, per ajudar-nos també a veure, no, que el cristianisme a l'amor, bellesa, que mereix la pena, i també aquesta connexió, no, entre gratuïtat, amor i perdó. Moltes gràcies.
Adéu-siau, gràcies.
Demà celebrem la festa de Sant Josep. Per aquest motiu els hi volem contar més detalls sobre la seva vida.
Sant Josep va ser l'espòs de Maria, la qual va concebre Jesús, fill de Déu. Artesà de professió, va ser un home just que va seguir la voluntat de Déu. El dia de la seva festa, el 19 de març, és el dia del pare i el dia del seminari. Entre d'altres, és patró de l'església, de la família, de diversos territoris i també dels fusters, emigrants i viatgers. Dins del cristianisme, Sant Josep encarna les virtuts de l'honestedat, l'amor a la família i la fe indestructible en Déu. Els fets relatius a la vida de Sant Josep apareixen als evangelis, sobretot els de Sant Mateu i Sant Lluc. El papa Pius IX va declarar Sant Josep patró de l'Església Universal l'any 1870.
I ara posam a la seva disposició l'agenda d'aquests propers dies en diferents activitats en les quals animam a participar. Solemnitat de Sant Josep.
Demà, 19 de març, Eucaristia a les 11 hores a l'església de Sant Josep de Mol.
Jornada de formació dels voluntaris de Càritas.
Demà, trobada formativa dels voluntaris entre les 10 i les 13 hores al Centre Catequístic de Sant Miquel, Ciutadella.
Dia del seminari.
Serà que diumenge 20 de març, sota el lema Sacerdots al servei d'una església en camí, la col·lecta anirà destinada al nostre seminari de Menorca.
Pregàries mitjo gran.
Dimecres 23 i dijous 24 de març, trobada amb el títol Pregar en la Bíblia i la Música, a càrrec de Maria José Betí, a les 19:45 a la parròquia de Sant Cristòfol des Mitjor Gran.
Presentació del nou llibre de mossèn Joan Bosco Faner.
Serà dissabte 26 de febrer a les 20 hores a la parròquia de Sant Esteve. Presentació del llibre El sí de Déu i El sí de l'home s'abracen.
24 hores de pregària. Primer de tot els hi deim amor.
Al monestir de les Concepcionistes el 25 de març de les 16 a les 22 hores i el 26 de març de les 9 a les 15 hores.
A Ciutadella.
Serà a l'Església del Sant Crist el 25 de març de les 16 a les 22 hores i el 26 de març de les 8 a les 17 hores.
En la nostra agenda els hi deim adeu.
Esperant que la nostra informació els hagi ajudat a estar al dia de la nostra vida eclesial.
I us animam a pregar i a col·laborar amb el nostre seminari en el dia del seminari.
No ens queda res més que dir-los adéu.